afincat a Fins, a Mallorca, Jordi Fernández.
Gràcies, Toni. Arribam a la 1:04. Tornem a les 2 amb l'informatiu.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Segona hora del Balears fa ciència a IB3 Ràdio. Hem dedicat 35 minuts a les tortugues marines. Que les tortugues marines, careta, careta, ho he dit abans quan estàvem conversant amb la Glòria Fernández, amb la vicepresidenta del Palma Aquarium, molts bons records sobre les tortugues marines que pues, en aquest programa han suposat pues, programes i programes, record molt il·lusionants de seguiment d'aquestes tortugues que per algun motiu o altre havien encallat a les costes de les Illes Balears i que després pues, d'un procés de recuperació en el centre del Palma Aquarium i de la Conselleria de Medi Ambient han sigut alliberades. I algunes d'elles pues, amb noms posats des en aquest programa gràcies a la participació dels oients del Balears fa ciència. Segona hora del programa, com us deia, tinc aquí al damunt de la taula un llibre meravellós, La ciència de los campeones. I me l'he estat llegint Bueno, no me l'he llegit del tot encara, però és un llibre d'aquests llibres que, sabeu quan diuen que hi ha un llibre que es llegeix sol? Doncs sí, aquest llibre té la virtut de que llegeix per tu. I a més, pues et reclama, no? Quan fa estona que no el tens, et diu, ei, Enric, que vull seguir una estona més amb tu. Esport, d'èlit i ciència. En parlem de seguida aquí amb el seu autor. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shout and kicks in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends. José Manuel López Nicolás és catedràtic de bioquímica i biologia molecular, és divulgador científic, impulsor del popular blog Ciència, és professor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Múrcia, és autor de diversos llibres de divulgació científica, alguns els hem tractat ja en aquest programa, i el seu darrer llibre és La ciència de los campeones, que s'ha publicat just aquesta setmana amb pròleg del ministre Pedro Duque, ni més ni menys. La ciència pot ajudar a un porter a parar un penal? Com influeix la química en les victòries de Rafa Nadal? Com va ajudar la física a convertir a Michael Jordan en una llegenda i a Indurany a guanyar 5 Tours de França? La ciència de los campeones ens descobreix la física, la química, les matemàtiques o la tecnologia que s'amaga darrere l'esport d'èlit. Avui al Balears fa ciència tenim a tot un campió de la divulgació científica, José Manuel López Nicolás. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Este verano se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio y ya estamos en plena Eurocopa de fútbol. José Manuel, ¿Habría que decirles a los atletas de las Olimpiadas que se lean la ciencia de los campeones en el avión camino de Tokio? ¿O a los futbolistas que se lo lean en el hotel antes de irse a dormir, si es que tienen tiempo y si es que quieren sacar un buen resultado en sus partidos o en sus competiciones?
Pues te voy a decir una cosa. Uno de los objetivos de que me planteé a la hora de escribir el libro era, pues, que, oye, que practicando alguna de las cosas, de las pautas que se dan en el libro, ya no solo evidentemente en el deporte de élite, sino en el deporte amateur que muchos practicamos, se pueden mejorar las marcas, se pueden ganar partidos, porque la ciencia a veces te da ese pequeño plus que necesitas para ser superior al rival. Pero más allá de la broma de que puedan leer el libro, que ojalá, ahora mismo hay muchos deportistas y muchos equipos que están incorporando verdaderos científicos, verdaderos investigadores, y están colaborando con universidades y con centros de investigación para que le sustenten desde la ciencia y la tecnología pues ese valor añadido que necesitan. Eso hace unos años era impensable, y ahora mismo lo que empieza a ser impensable es creer que solamente con un entrenamiento normal y corriente, sin apoyarte en el progreso científico y tecnológico, puedas tener ese valor añadido.
Si no has escrito la ciencia de los campeones para ellos, que entiendo que un poquito sí, por lo que dices, sí, pero en realidad, ¿para quién has escrito el libro? Y sobre todo, ¿por qué has escrito el libro?
Bien, el libro, por una parte, está escrito para todos los sectores de población, y es uno de los objetivos de la divulgación científica, llegar al mayor número de gente posible, tanto en el fondo como en la forma, en el estilo, que sea asequible, que sea ameno, que sea incluso divertido, y eso es lo que he buscado en el estilo. ¿Y el por qué? Pues, fíjate, han habido cuatro razones fueron las que me movieron. Yo soy muy amante soy científico, soy investigador de la Universidad de Murcia, pero soy muy amante de hablar de la ciencia de la vida cotidiana, de la ciencia del día a día.
Sí, lo sé.
Más allá de la ciencia del futuro, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que dónde te encuentras la ciencia del día a día? Pues en nuestras necesidades, como pueden ser los alimentos, pueden ser los fármacos, pero también en nuestras aficiones. Si no conozco una afición tan común a millones y millones de personas en el mundo como el deporte, y donde la ciencia esté allí. Pero además de ese objetivo, otro ha sido fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes. Porque siempre asociamos el deporte, lo asociamos a salud, a esfuerzo, a valores, pero ¿por qué no asociarlo a cultura científica? ¿Por qué no utilizar el tenis, la natación, el fútbol, el baloncesto, el atletismo para hablar y acercar a los jóvenes con más gancho hacia la química, la física, la neurociencia, el big data? ¿Por qué no hacerlo?
Claro que sí.
Y el último objetivo que me planteé es, desgraciadamente, cada vez más está presente en la sociedad la anticiencia y la pseudociencia. Y el deporte no es ajeno a ello. Y ahora son cada vez más los deportistas que publicitan terapias y productos que no solamente no tienen ningún rigor, sino que pueden llegar a ser peligrosos para la salud. Entonces, le dedico el último bloque a esto, a denunciar la ciencia y la anticiencia en estos deportistas, porque, ojo, hay millones de personas que lo siguen, entre ellos niños y niñas, y se fijan en ellos, son sus ídolos. Y hay que pedir un poquito de responsabilidad, porque hay que tener cuidado con todo eso.
En este programa justamente tenemos una sección con Alberto Fernández, que creo que conoces.
Hombre, amigo, gran amigo.
Un drag en el Garacha, y hoy cuando se ha enterado que a la segunda hora teníamos a Juan Manuel López Nicolás, por una parte se ha puesto muy triste porque ha dicho, bueno, y no podíamos haber coincidido hace 15 días, no la semana pasada, como lo he dicho antes, cuando hemos empezado el programa, sino hace 15 días con motivo del Día del Medio Ambiente, que fue el último día que coincidimos en la fira del Llibre de Palma en el Passeig d'Alborn. José Manuel, el libro de Editorial Planeta ha salido a la venta esta semana, y es un libro, como decía yo antes en la entradeta del programa, que se lee solo, muy ameno, desenfadado, divulgativo y repleto de curiosidades sobre el papel de la ciencia en el deporte. ¿Cómo te has inspirado para escribir el libro? ¿Practicando deporte, viendo partidos en Movistar La Liga o hablando con Rafa Nadal y Pep Guardiola?
Yo soy, dos de mis grandes pasiones, creo que se reflejan en el libro, son por un lado la ciencia y por otro lado el deporte. Soy un deportista frustrado y lo practico a diario, pero realmente lo que me inspiró, no he buscado hablar de, y así lo muestran los capítulos, de la matemática del fútbol, de la química, de la natación. Lo que he buscado, y me costó porque le dediqué mucho tiempo, para mí era fundamental, eran momentos históricos del deporte. Tanto partidos como eventos, como deportistas famosos y famosas que todos conocemos. Y
entonces, ahora iremos sacando temas, ¿eh?
Y entonces he ido buscando, pues, eso. Esos momentos históricos donde muchos de ellos, todos sabíamos dónde estábamos en ese momento, cuando ocurrieron por la final del Mundial, etcétera, y entonces que eso fuese el gancho para ya hablar de qué pasaba detrás, qué ciencia, qué tecnología había detrás de todos esos partidos, de todos esos duelos, de todos esos deportistas famosos. Esa fue la inspiración que busqué, y así he estructurado el libro en los cuatro bloques, que en realidad los cuatro bloques están formados por todos estos deportistas y todos estos eventos.
Un libro que encima cuenta con un prólogo de Pedro Duque, casi nada. Y dice el ministro en este prólogo que en la ciencia, como en el deporte, no paramos nunca de buscar el próximo límite. ¿Eso nos puede causar frustración? ¿O en la ciencia, al igual que en el deporte, lo importante es participar?
Yo no entiendo que nos pueda causar frustración. En el laboratorio, día a día, yo lo que voy buscando hoy con mi equipo es superar esos límites, ir un poquito más allá cada día. Y eso realmente, más que frustración, lo que hace es despertar la curiosidad, intentar ser más competitivo desde el punto de vista sano. Yo no creo que pueda crear frustración.
Sí, pero la segunda parte era si lo importante es participar.
Eso evidentemente ya es según para qué categoría estamos hablando. Desde luego, para mí no es que sea importante, con participar en un evento ya me conformo. Ahora, para muchos de los que van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo importante será participar, pero ya habrá otros que no solamente se conformarán con participar. Eso ya depende de cada uno y no puede generalizarse esa frase.
Mm-hmm. Venga, nos vamos a... ¿Te parece que nos vayamos a Wimbledon?
Claro.
Además, creo que nos es conocido aquí en Baleares, ¿eh? Nos vamos a la final de Wimbledon de 2008, el mejor partido de tenis de la historia. ¿Qué ocurrió aquella tarde del 6 de junio? ¿Fue solamente un partido de tenis o fue un auténtico esplendor científico en la hierba? Un esplendor que duró 4 horas y 48 minutos.
Detrás de aquel partido de la final de Wimbledon, Nadal Federer, que ganó en 5 sets de Rafa Nadal, habían muchísimas disciplinas científicas, algunas que la gente no ni se imagina. Por un lado, hablo de la química de los materiales, cómo han ido evolucionando las raquetas hasta llegar a las raquetas que se utilizaron en ese momento y que se utilizan hoy en día. Pero la gente normalmente dice, bueno, vale, ¿cómo han? La gente no sabe que se ha utilizado, por ejemplo, y Rafa Nadal lo ha empleado, la nanotecnología. La nanotecnología, ¿a qué me refiero? Pues por un nanómetro, para que se lo hagan idea los oyentes, es lo que crece una uña en un segundo. Imaginaos lo pequeño que es. Bueno, pues han metido dispositivos nanométricos dentro de la raqueta para de ahí sacar información de la velocidad, de la aceleración, del efecto que le dan los jugadores a la bola. Y Rafa Nadal se dieron cuenta, utilizando estos dispositivos, que algo estaba fallando, que realmente la bola no tenía la aceleración que tenía antes. Y luego, gracias a esa información que venía de la nanotecnología, pero también del Big Data, de la inteligencia artificial, pusieron remedio mediante la química de los materiales, haciendo unas modificaciones en la raqueta para volver a tener esa aceleración. Y utilizó la física para continuamente machacar el golpe de derecha alto de Federer. ¿Y eso cómo? Pues a través de la dinámica de fluidos, a través del efecto Magnus, a través del famoso banana shot de Rafa Nadal, con el que hace esos passing. Todo eso, quien cree ahora mismo que no hay disciplinas científicas detrás, es que se ha quedado muy, muy atrás.
Las leyes de Newton en Wimbledon.
Claro, porque, por ejemplo, y fíjate, las leyes de Newton, cada uno de los jugadores lo utilizaba una ley de Newton, sin saberlo o sabiéndolo. El golpe de Federer es muchísimo más plano. Y entonces el golpe de Federer se rige por la primera ley de Newton, por lo cual no hay, si tú das un golpe, sigue la misma trayectoria en línea recta, salvo que incida otra fuerza. Y los golpes de Federer en Wimbledon son golpes con poco efecto, muchos de ellos, pero la pelota va a una velocidad tremenda. Sin embargo, con Rafa Nadal aparece la segunda ley de Newton y aparece luego una fuerza que cambia esa trayectoria, y es la fuerza Magnus, que depende de ese efecto tan fuerte que le da Rafa Nadal, que se genera una diferencia de presiones en las dos partes de la bola, y luego al final se produce esa fuerza que hace que gire la pelota y entre dentro de la pista cuando nadie lo espera.
Un esplendor científico de 4 horas y 48 minutos, más que la película Ben-Hur y los 10 mandamientos juntos.
Pues fíjate, para aguantar eso, aparte de la condición física, evidentemente, pero hay una rama de la ciencia de la que poco se habla, que es la psicología. Ajá. Hay que estar muy preparado psicológicamente para jugar esa cantidad de tiempo y esos cambios que hubo en el marcador, ganar los dos primeros, o sea, perder los dos siguientes, interrupciones con la lluvia continua y luego seguir jugando al máximo nivel. La psicología es importantísimo, tanto dentro de la pista, ojo, como fuera, para soportar la presión, público, medios de comunicación, fama, contratos, etcétera.
Venga, nos vamos a una carrera de Fórmula 1, ¿te parece?
Sí.
José Manuel, ¿qué ocurrió en el Gran Premio de Bahrein de 2020? En concreto, en la curva 3, con un coche que iba a 241 kilómetros por hora.
Grosjean. El famoso golpe que dijo Grosjean y que todos creíamos, yo lo vi en directo, y creíamos que había muerto. Yo estaba convencido porque se incendió el coche después de un tremendo golpe en esa curva. Fue unos segundos agónicos, pero de momento apareció el piloto andando, salía del coche, el coche estaba hecho una bola de fuego, y dice, bueno, y eso la gente dice, ¿qué golpe de suerte, qué milagro? No, milagro no. Vamos a ver, evidentemente la suerte es importantísima, pero también la química de los materiales, la ingeniería, y eso es, por un lado, la fibra de carbono, los nuevos materiales con los que se hacen los coches, que permiten pues aguantar mucho más los golpes y no deformarse y proteger muchísimo, sobre todo la cabeza del piloto, y por otro lado, los materiales con los que se construye ahora los monos. Materiales que no se incendian, y no solamente los monos, sino los guantes, todo lo que se pone en los pies, para que si no se llegan a utilizar los materiales que ahora mismo se utilizan y que hace unos años daban lugar a accidentes mortales, desde luego el piloto no hubiera podido salir por su pie de ese tremendo golpe y de ese incendio que se originó en el coche.
¿Qué es una fuerza G?
No, cuando estamos hablando de fuerza G, todos nos hemos montado, por ejemplo, en una montaña rusa. Y entonces, o en una atracción, y vemos como de momento la fuerza, hay una fuerza que parece que nos va a despedir. Pues ahí, eso estamos hablando de la fuerza G, que realmente en los coches, la dimensión que tiene en esos golpes y en esos giros, en esas curvas, es tremendo. Y la preparación física, aparte de la química de los materiales, la preparación física de los pilotos para poder aguantar esa fuerza y poder seguir pilotando, que no es como nosotros.
Esa fuerza centrífuga, que es increíble.
Está relacionada, no podemos decir que sea exactamente lo mismo, pero está bastante relacionada. Ajá. Y claro, pero tú piensas que nosotros cuando lo tenemos en una montaña rusa, la sufrimos, pues vamos ahí aguantando como podemos, ¿no? Sí. Es que ellos además deben pilotar.
Y con eso nos coge la risa tonta o empezamos a chillar.
Pero ellos deben seguir pilotando y a 200 kilómetros por hora. Te quiero decir que hay que estar muy preparado física y mentalmente para aguantar ello.
Venga, me gustaría que con la excusa de la dieta vegana del rey del automovilismo moderno, Lewis Hamilton, sí, me gustaría que nos hablaras un poco de las dietas veganas y hipocalóricas de los deportistas en general.
Vamos a ver, lo primero, fíjate que eso, lo último que has dicho, eso sería un error. Generalizar la dieta, pero es un error. Ahora entraré en el tema del vegano, pero al decir eso, generalizar, hay algo que no entiendo, que es como, por ejemplo, en un equipo de fútbol, en un equipo de baloncesto, llegan al hotel, venga, la cena.
Y les dan y a todos lo mismo.
El menú. Y le dan a todos lo mismo, muchas veces. Bueno, las dietas, igual que nosotros, deben ser personalizadas a los deportistas, deben ser personalizadas, pero no solamente en sus gustos, sino también, por ejemplo, en la actividad física que vayan a hacer en el campo. O es que es la misma ingesta calórica que debe tener un portero, que debe tener que con una complexión o un central, que debe tener un extremo.
Ahora sabemos que a Cristiano Ronaldo no le gusta la Coca-Cola.
Bueno, pero le gusta. Me parece, fíjate, esos gestos son importantes. Esos gestos para que los chicos lo vean. Ahora, lo que no podemos es determinados refrescos azucarados, que desde luego me gustan esos gestos, pero por otro lado, publicitar complementos alimenticios y suplementos que no tienen ningún rigor. Vamos a ver si somos un poquito coherentes. Y por otro lado, has hablado de la dieta vegana, pues al contrario de lo que dice mucha gente, con una dieta vegana perfectamente seguida, perfectamente complementada con unos suplementos alimenticios, no hay ningún problema para hacer deporte de élite, en absoluto. Lo que no puede ser es llevar una dieta vegana, pero no hacerla correctamente o no estar bajo la vigilancia y el control de un dietista nutricionista. Pero una dieta, por el hecho de ser vegana, no te impide hacer deporte, ni tampoco deporte de élite.
Venga, hemos hablado de fútbol, nos vamos a la Eurocopa, por ejemplo.
Vale.
Pero nos vamos antes a una época en la cual tú te declarabas seguidor, y quién no, del tiki-taka de Pep Guardiola en el Barça. Y en el libro dices lo siguiente, dices, lo que poca gente sabe es que detrás de aquel estilo de juego, del famoso tiki-taka y también de la selección española campeona del mundo en 2010, había muchísimas disciplinas científicas, las matemáticas, la geometría, la topografía y la preparación física. También dos grandes científicos matemáticos, tiki-taka y ciencia.
Evidentemente, vamos a ver, cuando nosotros ganamos aquella que ganamos dos Eurocopas y ganamos un Mundial, aparte, y que es fundamental, de la calidad de jugadores que se juntaron en esa generación, que no la hemos vuelto a ver, a las pruebas actuales me remito, pero sin embargo, también había mucha matemática. ¿Y dónde estaba? En la disposición de los jugadores en el terreno de juego. No era al azar, ni muchísimo menos, y se colocaban siguiendo lo que se llaman los diagramas de Voronoi. Diagramas de Voronoi, un científico matemático ruso, el cual dividía pues un plano en una serie de partes, en este caso serían 11, porque serían los 11 jugadores, y dentro de esas 11 se colocaba en un sitio preciso. Pero ojo, no valía solamente con colocarlos ahí, sino que el movimiento que tenían que hacer a lo largo de los 90 minutos debía estar acompasado con esos diagramas. ¿Qué ocurrió? Que la gente cuando habla del tiki-taka dice, bueno, eso es por posesión, pero no es efectiva. No, es que aquello momento era posesión, era movimiento, era calidad y sobre todo era el efecto también sorpresa frente a los rivales, que no sabían contrarrestarlo. Ahora con el paso del tiempo, y se vio en el último mundial, sí que saben contrarrestarlo, pero el efecto sorpresa venía de las matemáticas, de la geometría y de la disposición de los jugadores y, como he dicho, de la calidad de los Iniesta, de los Casillas, de los Xavi Alonso, de Xavi Hernández, de Villa, etcétera.
Bueno, he dicho que nos íbamos a la Eurocopa y no lo he hecho, o sea que vamos de verdad, porque en la Eurocopa hemos visto muchos penaltis ya. ¿Puede la ciencia ayudar a un portero a detener un penalti?
No conozco ninguna frase más absurda dentro del fútbol que la lotería de los penaltis. Que los penaltis es un resultado al azar, en absoluto. Probabilidad, estadística están detrás y ahora mismo se puede dar unas pautas y se dan los equipos que lo hacen bien a los porteros y a los delanteros de por dónde deben tirar un penalti, con qué fuerza deben tirar el penalti, en qué momento de la tanda de penalti debe tirar tu mejor lanzador. Evidentemente todo eso se planifica y se estudia, pero no en base solamente a, bueno, que tengo... No. Aquí hay estudios científicos que se dedican a eso, publicados en las mejores revistas del mundo, de ciencia. Y ahora mismo, si nosotros hubiésemos llegado en la final del Mundial a los penaltis, estoy absolutamente seguro que hubiésemos perdido. Porque la planificación y el estudio matemático que había detrás de la selección holandesa no lo tenía la selección española. Pero afortunadamente llegó Iniesta y tres minutos antes nos resolvió la papeleta.
Pues jugadores de cualquier selección, iba a decir la española, no, todas. Leeros La ciencia de los campeones, y si no os la traducís a otros idiomas, porque explica exactamente de qué manera la ciencia influye en el tiro de los penaltis. Venga, esta es para los aficionados, se nos tira el tiempo encima, esta es para los aficionados al básquet. ¿Ayudó la física a convertir a Michael Jordan en una leyenda, José Manuel?
La física en el baloncesto está totalmente presente. Tanto presente en el tiro libre, estuvo presente en el last shot de Michael Jordan en su último lanzamiento. Pero ahí también influye muchísimo. Y Michael Jordan se basó, aparte de en la física, como el resto de jugadores, porque es uno de los deportes donde más influye. Pero Michael Jordan, yo creo que el valor añadido se lo daba la psicología. Era una persona que retaba continuamente al contrario, a sus propios compañeros, a los árbitros, incluso al público. Y entonces hay artículos científicos que demuestran que en los momentos finales, y todos recordamos los últimos 45 segundos, aquellos mágicos donde remontó el solo un partido, tiendes a realizar aquellas cosas que te han salido exitosamente en los minutos previos. Y en los minutos previos había logrado una serie de canastas Michael Jordan, que le había salido muy bien. Y la última jugada, el equipo contrario se preparó, basándose en esos estudios científicos, a ver, a defender esa jugada que también le había salido a Michael Jordan. ¿Qué hizo Michael Jordan? Todo lo contrario a lo que todos esperábamos. Todo lo contrario a lo que esperaban los rivales y a lo que decía la ciencia. Y evidentemente le salió bien. Yo siempre digo, un genio es aquella persona que se le ocurren cosas que no se le ocurren a los demás, se atreve a ejecutarlas y encima le sale bien. Pues ese era Michael Jordan.
Claro, un genio. Estem xerrant amb José Manuel López Nicolás, l'autor de la ciencia de los campeones. José Manuel, estamos en tiempo de descuento, te advierto.
Bien.
Pero tengo tres preguntas todavía por hacerte, o sea que voy a llegar a un pacto contigo.
Sí.
Si me las haces de respuesta corta, te las puedo hacer las tres. Y, sí, quiero, y quiero que sean tres preguntas que no tengan que ver ahora con el deporte, ¿o sí?
Bien.
Venga, la primera es sobre la carrera espacial a Marte. Tú que eres un gran defensor de la ciencia de la vida cotidiana, como nos decías al principio, ¿cuándo crees que poner un pie en Marte o vivir en Marte se convertirá en algo cotidiano?
No me atrevo ni muchísimo menos a predecir fechas, pero lo que sí me atrevo y es a decir que toda la investigación que se haga en la exploración espacial es útil para luego aplicarla en la Tierra.
Bien, me ha gustado. La segunda, ¿hasta qué punto crees que la divulgación de la investigación de SARS-CoV-2 ha paralizado, tapado o al menos desdibujado la divulgación sobre otras disciplinas científicas? ¿La COVID-19 ha acercado la ciencia a la sociedad o ha monopolizado la ciencia en la sociedad?
Sí que es cierto que en tiempo de la COVID-19 la mayor parte de la divulgación científica ha ido dirigida a combatir el SARS-CoV-2, pero un servidor no ha divulgado prácticamente nada sobre el coronavirus y ha seguido divulgando sobre otras cosas. Yo solo creo que era el momento de dar el paso a los especialistas, pero evidentemente seguir hablando de otras disciplinas. Pero ojo, nunca olvidemos que para la lucha contra el SARS-CoV-2 ha hecho falta la multidisciplinaridad científica y ha hecho falta los experimentos y la investigación en muchísimas otras áreas nada relacionadas y que al final han podido utilizarse. Entonces hay que seguir divulgando y hay que seguir invirtiendo en proyectos de investigación de otras cosas no relacionadas.
La última. Tú, además de divulgador científico y escritor, investigador y profesor de biotecnología, bioquímica y tecnología de los alimentos en la Universidad de Murcia, además de todo eso, eres vicerrector de transferencia y divulgación científica en dicha universidad. Bueno, no sé cómo te lo haces para compaginar todo, pero la pregunta es, ¿las universidades públicas españolas hacen suficiente transferencia del conocimiento y hacen suficiente divulgación científica? ¿Y esto por qué? ¿Es una cuestión de dinero solamente o también de actitud?
Pues mira, nunca es suficiente. Habría que hacer más, pero creo que cada vez se está haciendo más transferencia del conocimiento social y empresarial desde las universidades. ¿Es cuestión de actitud? Por supuesto. Tienen que estar los equipos rectorales plenamente convencidos de la importancia. Si hay que convencerlos, no es buen camino. ¿Es también cuestión de dinero? Por supuesto. No se puede llenar uno la boca de tenemos una unidad de cultura científica si luego no la doto de infraestructura, de personal y de presupuesto.
José Manuel López Nicolás, como siempre, has ganado por goleada.
Bueno, yo me lo paso bien, con eso me conformo.
Y yo, que me estaría una hora haciéndote preguntas. La ciencia de los campeones, no us el perdeu. Sport, triunf y revolución científica. Un abrazo, colega.
Un abrazo, cuídate.
Collision course, I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload like
Balears fa ciència. Enric Colat, IB3 Ràdio.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Continuam el procés de vacunació contra la Covid-19. Entra a sitavacunacovid.ibsalut.es i comprova, amb el teu any de naixement, si ja et pots vacunar. Cada setmana s'ampliarà la sol·licitud a nous grups de població. I recorda que continua actiu el telèfon d'Infovacuna Covid 971-211-999. Pla de vacunació de les Illes Balears Covid-19. Ara, també, a sitavacunacovid.ibsalut.es.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. Si no vos ho plantejat, si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio, pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Pep Marcús, president del Club Newton de Mallorca, molt bon dia.
Bon dia, Enric, com estem?
Molt bé. Però com t'atreveixes a portar un coet sapiguent que en Enric els tomba tots, els tira per terra?
Però jo m'afio de tu, jo sé que no el tombaràs en aquesta. A més, és un coet de fabricació russa, és fort i no s'arrom fàcilment. És
sí,
un
però
Soyuz.
L'altre encara era més gran i li vas donar un cop i va caure tot per terra.
Però ara ja has après la lliçó. Enric, ara saps com has d'agafar un coet.
Ai, el que no els podrem agafar mai són els... els astronautes i les missions xineses, que van disparadíssims.
Van. La Xina i tot el que està relacionat amb l'espai està ara de màxima actualitat.
A tope. Anem a sentir la notícia astronòmica de la setmana. Això és el Shenzhou.
Això és un coet llarga marxa, d'acord, Long March, que s'està elevant amb els tres astronautes, o Han Tianyuan, que se diu astronauta en xinès, cap a l'estació espacial Tiangong, que és el Palau Celestial.
El màrqueting xinès espacial és, diguéssim, com a mínim, peculiar.
Són noms clàssics de la mitologia xinesa.
I el coet, com se diu?
Llarga marxa, long march. En xinès no t'ho sé dir.
Sí, Shenzhou.
No, la Shenzhou és la càpsula.
Ah, la càpsula.
La càpsula que els adu per amunt en el coet, a dins. Són noms xinesos.
Molt bé.
Shenzhou 12 era aquesta.
Un estiu a l'espai.
Un estiu a l'espai. Aquests tres astronautes, o Han Tianyuan, que és en xinès, se passaran tres mesets a una estació espacial de recent creació que se va llançar a la primera fase d'aquesta estació espacial que estarà permanentment habitada per astronautes xinesos. Se va llançar fa un meset. La càpsula de la Tianhe, que vàrem xerrar d'aquesta càpsula fa poc relativament, i ja és a l'espai, va haver certa polèmica perquè una fase d'escuat que la va llançar d'una llarga marxa va caure de manera descontrolada. No sé si vos en recordeu, tots els oients segurament se'n recorden que en van enxerrar. I doncs resulta que ara aquesta aquesta estació espacial ja està habitada, i ja estarà habitada per ara fins al mínim 10 anys. No hi estaran 10 anys els astronautes xinos ara, només hi estaran 3 mesos, però hi haurà més tripulacions que aniran pujant en aquesta estació espacial, i els qui són ara allà mateix són en Tang Hongbo, en Nie Haisheng i en Liu Boming.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Aquests tres noms hauran de ressemblar les nostres cavitats cerebrals, com Armstrong, Collins, Tereskova, etc. Aquests seran noms clàssics perquè seran els astronautes que estan per primera vegada de manera permanent a una estació espacial xinesa.
Xinesa, però clar, mentrestant, què ha passat? Que l'estació espacial internacional, que ja l'anaven a tancar, han dit, ep, anem a prolongar-la un poquet més al piset, perquè llavors només quedarien els xinesos.
En principi, l'Estació Espacial Internacional tenia data de caducitat l'any 2024. El que passa és que s'ha prorrogat els seus fins mínim l'any 2030. Allà, no és oficial, però el govern rus deia de dur-se'n el seu tros d'Estació Espacial Internacional per fer una estació espacial pròpia. Per això són plans que encara no es donen a terme. Són rumors i no sabem si passarà. Ara bé, en aquests moments, per primera vegada des de que teníem les sondes xineses de Tiangong 1 i 2 l'any 2013, tenim una altra vegada dues estacions espacials en òrbita permanentment en els voltants de la Terra.
I amb una d'elles, tal vegada, alguns de les milers i milers de persones que s'han apuntat a les llistes de la ESA, per ser astronauta de la ESA, tal vegada, doncs puguin anar a una d'aquestes estacions espacials internacionals, que per cert va acabar el termini ahir, no?
Ahir a les 12 del vespre acabava el termini per presentar astronautes a l'ESA, l'Agència Espacial Europea, va acabar ahir. I per ara no
s'ha
apuntat.
No,
jo no m'hi he apuntat.
No
m'he apuntat. Tenia... El final de curs ha estat molt llarg i no m'he pogut apuntar. Però...
Ben, Adrià García, que ja és aquest estudi, no té el micròfon davant, però diu que no s'ha apuntat tampoc. No, no s'ha apuntat. Seguirem aquest tema, perquè la setmana que ve justament hi ha una roda de premsa de la ESA sobre això i Balear Faciència està apuntada en aquesta roda de premsa, o sigui que tot el que pugui passar i si hi ha algun nom sorpresa, que no sabem, que tingui a veure amb casa nostra, aquí us ho explicarem la setmana que ve.
A veure més si tenim qualque astronauta de les Illes Balears.
Vinga, mos queden 5 minutets només.
Vale, anirem cap a...
I encara no t'he tombat el coet del Soyuz. No, no, el Soyuz no.
Sí, Soyuz,
el
Soyuz. Sí, ho has dit perfecte.
Ah, sí.
El Soyuz és el més petit que l'altre que és. Mira, podríem xerrar de la futura base lunar.
M'agradava més l'altre, ja t'ho
has de dir. L'altre més gran.
Sí.
Era més gran. També te'l dura, no passes pena. El tornarem a dur. Plans a l'espai. La Xina i Rússia col·laboraran en posar una base lunar, bé, evidentment, a la Lluna. Això ha sortit aquest dia, dijous passat. Hi havia una conferència, la Conferència Internacional sobre Exploració Espacial, que se fa a Sant Petersburg, a Rússia, i l'Agència Espacial Roscosmos, una agència espacial xinesa, van fer pública la seva intenció de col·laborar per fer una estació a la Lluna en els propers 15 anys. No se farà de dos dies i que els nostres oients no se pensin que serà una base tipus pel·lícula que hi van els astronautes, encara no. Ara per ara, altres fases d'aquesta futura estació espacial, la fase inicial, que serà ara fins l'any 2025, en les quals les dues agències col·laboraran amb les seves sondes que van a la Lluna, tant les Chang'e xineses com les Luna, clàssiques Luna, abans soviètiques, ara russes, i compartiran informació. Després, la primera fase de construcció, entre el 2025 i 2030, i la tercera fase de construcció d'aquesta base Luna, en col·laboració Xina i Rússia,
sí,
serà entre el 2030 i 2035. I a partir d'allà s'obri una possibilitat de dur cosmonautes o Han Tianyuan autes, és a dir, astronautes xinesos, cap a la Lluna. Però això ja és a llarg termini. Ara per ara tenim que hi ha un atracament.
Te veig molt suelto amb el xinès, eh?
És que mos hem d'actualitzar. El xinès serà el futur idioma de l'espai, a part del rus que ves ara.
Atenció, titular. El xinès serà el futur idioma de l'espai.
De fet, la Xina obrirà una finestra per agafar astronautes a la seva pròpia estació espacial.
Farà com la ESA per tota Europa.
Exactament. I ja s'està especulant, s'està dient que Rússia pot enviar sondes Soyuz Squad, que tenim aquí davant, els nostres oients no ho veuran, però poden veure xarxes socials.
Que encara està de peu.
Que per ara encara està dret. Se pot utilitzar des de Kourou, des de la Guaiana Francesa, de les instal·lacions de l'ESA, per dur astronautes de diferents nacionalitats cap a l'estació espacial xinesa, perquè degut a la geometria de les zones de llançament només pots arribar a l'estació espacial xinesa des de la Xina o des de Kourou, des de Guaiana Francesa.
I aquest color taronja que té aquest Soyuz, sense marca, és perquè se'l vegi de nit o...?
És que aquest coet te marquen les fases i la zona on hi ha els motors. Aquest coet està fet per un amic meu que té una impressora 3D.
Però és real, aquest color.
Sí, és real. Els colors del Soyuz són tal qual els que tenim aquí.
Sí, però els oients no ho veuen, o sigui que són de color...
Taronja, gris i blanc.
Taronja canton, d'aquest fluorescent, diguéssim, gris i blanc.
Exacte.
Però, clar, el xoca molt aquest color taronja fort.
Són allà on tenen els motors que donen impuls a les fases. La primera i la segona fase.
Els intermitents.
Podríem dir que sí, però és allà on surt la força del coet.
Vinga, deixem estar els teus amics xinesos, que te veig molt emocionat amb ells, i anem als nord-americans, perquè la NASA torna a Venus.
Sí, ja era com ara. Recordem que fa uns mesos, l'any 2020, fa uns mesos, se va detectar fosfà, un gas, un biomarcador, a Venus. Va haver certa polèmica, perquè inicialment la descoberta havia estat que n'hi havia bastant, però després se va descobrir que realment no n'hi havia tant com se pensava que n'hi havia, però un paper que se va publicar posteriorment sobre la presència de fosfà a una missió americana que va llançar una sonda a Venus l'any 1979, la Voyager 13, va detectar també aquest gas. A la qual cosa això és un punt de referència per donar accés a un planeta que pot tenir la possibilitat que pugui albergar condicions a una certa altitud de 60 quilòmetres d'altura que hi pugui haver bacteris o algun tipus de vida. Veurem a menys que s'atropa. I ja han fet. La NASA ha declarat que arribarà una altra vegada a Venus,
però
i
no,
ho farà...
no només necessitem fosfà a l'atmosfera, no? Necessitem més coses.
Clar que no, però fosfà és un gas que sabem que és dates de biologia. Hi ha moltes altres coses a Venus, hi ha molt de diòxid de carboni, hi ha plou, àcid sulfúric, però allà realment el que s'interessa és estudiar en profunditat aquest planeta, que és un dels grans deixats de l'exploració del sistema solar intern. Des de l'any 79 i 80, que no tenim cap sonda que va cap allà, a part de Sakatsuki japonesa que hi va anar fa uns mesos, i una europea que no va tenir un èxit complet.
Per acabar, anem a Juno.
Juno.
Que pren imatges del satèl·lit Ganímedes de Júpiter.
La sonda Juno, que està a Júpiter des de fa uns anys...
Són imatges fresques, eh?
Són d'ara. Són de fa 3-4 dies, a més d'un planeta que està cobert de gel. És a dir, han de ser més fresques i impossible. La sonda Juno l'han prorrogat.
La sonda Juno està donant òrbites al voltant de Júpiter.
Exacte, i no tenia previst estudiar satèl·lits. El que passa és que li han allargat la seva vida útil i ha canviat l'òrbita per poder agafar imatges de 3 dels 4 grans satèl·lits de galileans.
I un d'ells és Ganímedes.
Un d'ells és Ganímedes, exacte, i han agafat imatges de la superfície des de fa 20 anys que no en teníem. Això va ser res aquesta setmana. I ha passat a 1.000 quilòmetres d'altura d'aquest satèl·lit, la sonda Juno.
I què han trobat allà? Fosfat?
No, encara no. Han trobat, han fet un mapeig més nou, evidentment, de l'estructura superficial d'aquest satèl·lit. Se compararan les darreres imatges, veurem si hi ha traces de gel noves, per veure si se romp el gel superficial i surt, se sublima l'aigua que tenim a l'interior, que sabem que existeix a l'interior del satèl·lit principal de Júpiter.
Me crida l'atenció, perquè estic llegint sobre això, que les properes imatges no les tindran fins al 2025.
És correcte. Sí, per l'òrbita pròpia dels satèl·lits i l'òrbita pròpia de Juno, que la llancen fent voltes, és a dir, llancen la sonda amb poc carburant perquè pugui, és a dir, gasta poc carburant a l'hora de fer un desplaçament d'òrbita, en la qual cosa fa que avanci de tal manera que podrà trobar aquest satèl·lit d'aquí uns anys. I així gasta poca energia.
Com sou els que es dediqueu a l'estudi de l'astronomia, eh? És que heu d'estar sempre així, no? El que no passa ara no tornarà a passar fins al juny del 2025.
Així és,
eh?
Després vendrà Europa i vendrà Io, i ja estan xerrant l'any 2030.
Però què passa? Que, entretant, clar, sempre hi ha molt coses noves, I això fa que sigui tan apassionant.
I venim aquí a Balears Fa Ciència a contar-ho tot, amb pèls i senyals.
Doncs aquí acabem. Alguna referència més d'aquesta joia que ens has portat aquí de Mecano?
aquí el teniu, aquesta joia de Mecano, aquest coet Soyuz, és el qui fins ara ha duit astronautes i cosmonautes cap a l'Estació Espacial Internacional.
Espera, que ara m'acostaré un poquet, me vaig acostant.
Ai, ai, ai.
En això me vaig acostant.
Ai, ai, ai.
El toco i no ha passat res. No s'ha caigut, ni s'ha romput, ni s'ha... És més fort, realment.
Sí, també és més petitet, ja ho veurem. És un metre, aproximadament.
És que la NASA ja no és el que era.
Això és de Roscosmos, no és de la NASA.
Però no dic, per això vaig tombar el de la NASA i no aquest. Gràcies, Pep Marcús, president del Club Newton.
Moltes gràcies.
Escolta, la setmana, el mes que ve ens hem de trobar perquè hi ha una fita molt important.
Quina fita tenim l'any, el mes que ve?
A ple juliol, a mitjans de juliol.
Què tenim, què tenim?
No tenim una cosa molt, molt, molt important.
Ai, ara no sé a què te refereixes, Enric.
A totes les missions que tenim a Mart i no? Bueno, tenim tantes, clar. Que...
Sí, tenim moltes.
En tenim moltes. Bé, ja ens ho contaràs, ja ens ho contaràs.
D'acord.
Gràcies.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Etiqueta Visca el producte local.
El quilòmetre zero és tendència.
Si sou fans d'aquestes modes...
A Del Camp a la Mà som influencers.
Del Camp a la Mà. Diumenge a les 7 del matí a IB3 Ràdio. Amb Joan Sitges i Rosa Farriol. IB3 Ràdio és participació.
La pots d'un variat.
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià Garcia. Adrià Garcia.
Bon dia, Enric.
Me pots d'un variat.
Això sempre, sempre.
En Bernat,
dissabte, en aquesta hora...
En Andrés i en Pep, tots volem un variat.
Variat per tots.
Què mos dus avui?
Avui vos duc una celebració d'aniversari. Ja sabeu que en aquesta secció celebram moltes efemèrides, no? I avui vull celebrar el naixement d'en George de Mestral, bueno, George de Mestral, no sé si se pronuncia així, que va ser un enginyer elèctric de Suïssa, que va néixer el 9 de juny de 1907 i va morir el 8 de febrer de 1990. Avui faria 114 anys.
114 anys seria aquest bon home. I aquest bon home va ser conegut per una cosa.
Perquè va inventar el velcro.
El velcro. O sigui, avui mos dus un variat que du velcro.
Que típic és aquest so.
Aquest so. Però velcro està mal dit. Perquè això, el velcro, en català no és velcro, és beta adherent.
Efectivament, perquè velcro és la marca comercial, no? Va ser l'empresa d'aquest senyor, d'en George, que, bé, va ser el nom que li va donar ell al seu invent i va ser la marca registrada, no? Després, quan ja va expirar la seva patent, altres empreses van començar a fabricar el mateix, tot i que en teoria no es pot dir velcro, però gairebé tothom el coneix.
Diu velcro.
El coneix velcro. El manco, aquí, per aquesta zona, no? Altres països de Latinoamèrica li diuen altres paraules, no? Com a Perú, que el diuen pega-pega, o a Venezuela, que el diuen cierre mágico.
Cierre mágico.
Sí, aquestes coses que tenen els idiomes, no?
Com el que porta el Soyuz,
Sí.
Pega-pega.
Doncs mira, i la història de com va inventar aquest aquest velcro, no? Bé, el velcro, perquè va ser l'original.
Té una història curiosa.
Sí, doncs mira, resulta que estava passejant amb el seu cap als Alps el 1941 i es va donar compte que el seu cap, quan varen tornar a casa, estava ple d'unes llavors que deien, que tenien com a ganxets, no? Com a petits ganxos. Això, qui ha anat pel camp, segur que ho ha viscut. No?
A tu t'ha passat i a jo
sí,
també.
Sí, sí, sí. Doncs es va fixar, va posar aquestes llavors al microscopi i se'n va adonar, no, del mecanisme, no, de com aquests ganxos s'enganxaven precisament a qualsevol cosa que tingués un bucle, com pot ser la roba o el pèl dels animals. I va veure la possibilitat de que això podria fer servir per unir dos materials d'una manera reversible i senzilla, que és un poc les dues característiques més grans d'aquest sistema, no? I doncs bé, va fer un poc investigació de quins materials podria arribar a fer això, no? Primer va dur la seva idea a la ciutat de Lió, que era una mena de centre de teixits molt important a Europa d'aquella època.
I va triomfar.
Sí, al principi ho va intentar fer amb cotó, però va veure que es degradava molt ràpid, no? Això, si algú ha fet posar velcro al cotó, veu que ho fa servir tres vegades i ja el cotó comença a fer boletes, sí, no? Sí. Bolitas d'aquestes. I bé, doncs va començar a fer proves amb materials sintètics i aquí sí que va veure que funcionava molt millor, no? Que no es degradava tan aviat i que podia aferrar i desferrar més vegades. Al final, això, es va decantar pel nylon, no? Pel niló. I bé, va anar investigant com millorar el procés de fabricar-ho, perquè no és senzill, no? Si qualsevol que hagi mirat una tira d'aquestes de ben a prop, veu que, bé, allà hi ha certa ciència, no? Bé, al cap i a la fi va estar 10 anys per arribar a aconseguir a tenir el procés d'una manera mecanitzada que fos mitjanament barata, no? I que pogués fer moltes tires d'aquestes ràpidament. Bé, després va demanar la patent, no? El 1951 a Suïssa, i un any després li van concedir i va començar a obrir altres fàbriques, altres botigues a altres països. El nom de velcro, d'on surt? De l'unió de dues paraules, no? Com si fos bé una tira de velcro, d'unir la paraula, perdoneu el meu francès, veloz, que vol dir vellut, i crochet, que vol dir ganxo. O sigui, juntant aquestes dues paraules tenim velcro, que és com es deia la seva empresa, que encara avui està funcionant. O sigui,
què serien les nostres vides sense el velcro?
Sí, sí. De fet, s'ha emprat per moltes coses, no? I algunes aplicacions són, aprofitant que tenim aquí en Pep Marcús, són de l'espai, no? Per exemple, les bosses on els astronautes Neil Armstrong i Buzz Aldrin van agafar mostres de la Lluna, duien velcro. A més, velcro de l'oficial, no? de l'empresa bona. Clar, és una forma d'unir teixits que té certs avantatges, no? Com que és molt fàcil d'emprar, sobretot per nins o persones que poden tenir mobilitat reduïda, perquè no has de fer... no és tan complicat com unes sabates, no? I té pocs inconvenients. Probablement el més gran és que fa molt de renou.
I a veure quin renou fa. Tornem a escoltar aquest renou que fa el velcro. Fa.
Aquest. A més, el renou canvia, no? Si ho fas aviat, ho fas a poc a poc. És com ho intentes fer una classe a poc a poc i fa encara més renou que si ho fas, que
és
si ho fas
pitjor,
ràpid.
És pitjor que les crispetes del cinema, eh?
Sí, sí, sí. I, doncs, aquesta idea, no?, d'aprofitar un mecanisme de la natura i fer-ho servir com a invent tecnològic, no? És una cosa que els humans han fet molt, molt sovint, no?
Com per exemple?
Com per exemple els banyadors dels que fan natació a les Olimpiades, no? Sí. Aprofitant una mica també l'entrevista amb en José Manuel.
López Nicolás.
Potser el més típic és en Michael Phelps, no? Quan li va sortir amb aquest banyador que deien que estava inspirat a la pell del tauró, no? Que tenia propietats hidròfugues i així doncs, no tenia tanta fricció amb l'aigua i podia nedar més ràpid. Però també hi ha altres aplicacions de copiar coses de la natura, com per exemple hi ha un centre comercial a Zimbabwe que està dissenyat imitant el disseny dels termites, no? dels nius que fan, i que d'aquesta manera, en forma de xemeneia, doncs, poden regular molt bé la temperatura. També, bé, el transport, no? Els famosos trens bala japonesos, que també estan inspirats en els ocells que cacen els rius, no? Que si tiren de cap i fan molt de... Bé, si tiren i entren molt bé sense esquitxar molt. I també, per exemple, per les fulles de lotus, no? Que repelen l'aigua gràcies a uns petits nanopels que tenen, no? Fan que l'aigua rellisqui. Doncs d'aquesta manera també es pot aprofitar aquest mecanisme de nanopels per dissenyar superfícies o pintures o teixits que siguin hidròfobs o impermeables. I com aquesta, don Miller, no? També la ecolocalització de les rates pinyades que poden ajudar a desenvolupar els radars, o unes turbines que poden aprofitar la forma que tenen les aletes de les balenes. Tot això una mica, no? La natura, al cap i a la fi, com que ha tingut molt d'anys per fer evolució, doncs poden copiar les seves idees.
Mira el velcro, millor dit la veta adherent, el que dona de si, eh?
Sí, sí.
Pep Marcús, has trobat ja el que passa al juliol? A l'espai?
Passaran coses a Mart i les contarem aquí.
Coses? Però
coses
no,
a Mart.
No ens diu què, eh?
No, sorpresa.
Recollida de mostres.
Recollida de mostres de Mart. Ah, molt bé. Amb velcro.
No, sense velcro.
Gràcies, Pep Marcús. Gràcies, Adrià García. Gràcies a tots els oients. Gràcies també a tots els oients, perquè ens retrobem la setmana que ve. Que anem quedant sense temps, eh?